Són les 11. El 15 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Al llarg d'aquesta hora que ens queda, fins la mitjanit, parlarem d'un llibre que ha publicat la Galàxia Gutenberg i que porta per títol Genocidios, una lectura forense, i que signa Júlia Nueno Guitart, que és investigadora i enginyera. És un llibre que ens parla de com, ara que tornem a parlar de crims de guerra pel conflicte de l'Orient Mitjà i que encara cuegen els efectes de la guerra d'Israel contra Gaza, més recordem que hi ha un procés obert al Tribunal de l'Haia a petició de Sud Àfrica, de com hi ha tota una sèrie d'eines que aconsegueixen reconstruir els atacs i per tal de convertir-los en proves en casos com aquests. Genocidios, una lectura forense. De seguida parlarem amb la Júlia Nueno.
Imagineu-vos un home qualsevol de 30 anys passejant per una vorera d'una gran ciutat. Un cotxe s'atura al costat i s'emporten l'home. Aquesta és la feina de les patrulles de reclutament a Ucraïna. Els homes que han de combatre, n'hi ha uns 2 milions, calcula el govern, que viuen amagats perquè no els passi precisament això. En parlarem d'aquí res amb Cristian Segura, des de Kiev.
Com sabeu, sempre tenim un oient avui a primera fila, que serà l'encarregada de tenir l'última paraula del dia. Avui és una persona ideal, perfecta, per a aquelles persones hipocondríaques a les que més els hi costi volar. Ens acompanyarà Alexia Hartmann. Ella és metgessa aèria i tenim moltíssimes preguntes a fer-li sobre el protocol que ha de seguir i les anècdotes i situacions en les quals s'ha trobat ja amb només 28 anys i aquesta feina tan particular. Metge de vol. Va, avancem, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara el 15 d'abril. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
Continuem molt involucrats en aquestes negociacions. Les converses són productives i contínues, i és on estem ara mateix. També he vist algunes informacions sobre la possibilitat de reunions directes. Altra vegada, les converses es mantenen, però res és oficial fins que no ho sentiu de la Casa Blanca. Però ja veieu que hi ha perspectives d'un acord. El president ho va dir en la seva entrevista d'ahir.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
Estem a punt d'atacar Binjabeil. De fet, estem a punt d'eliminar aquest gran bastió de Hezbollah. Al mateix temps, ahir vaig donar instruccions a les forces armades perquè continuessin protegint la zona de seguretat i també perquè la despleguessin a l'est, fins als vessants del Mont Hermon.
Es un paquete bastante equilibrado entre fortalecer medidas estructurales que sabíamos que teníamos que activarlas y las medidas extraordinarias para los supuestos de emergencia, para los sectores particularmente afectados.
La falta de cobertura mediàtica del que està passant al Sudan és molt desafortunada. Mentrestant, s'hi està produint ara mateix una de les catàstrofes humanitàries més desastroses.
Respecta els estàndards de privacitat més alts del món. És completament anònima. Els usuaris no poden ser rastrejats.
Users cannot be tracked. El que han fet molts de menors és agafar el carnet d'identitat del seu avi, perquè m'entenguis, a partir d'aquí ja passes aquest primer filtre. Clar, tot això ha sigut una declaració d'intencions.
Nos permite tener dignidad laboral, tener mejores oportunidades, poder tener un contrato y que seamos visibles ante el país, porque muchas personas estamos trabajando aquí de una manera, pues, sobre la sombra, digámoslo así.
Yo llevo aquí en España, en general, en Ceuta, en 7 años. Bueno, yo todavía no me ha salido la penales de Marruecos.
És imperativa la creació d'un sistema aeroportuari català i que en la governança d'aquest sistema la Generalitat hi sigui.
Jo crec que això serà bastant immediat, sap vostè que s'hi està treballant. Crec que les coses van per bon camí, respectarem els marcs legals que hi ha.
Dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents.
Tothom ho sap, el meu partit i el meu govern no pacten amb els que defensen discursos d'odi.
Estem parlant de que el sistema ha fallat i aquestes solucions, aquests pedaços que comentava, hores extres, interins, itinerants, tot això són pedaços. Per tant, el que s'exigeix des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya són solucions definitives.
Durant una experiència, em sembla, d'uns 3 anys, posar l'últim curs d'educació infantil en una escola de primària. Considerat que Banyoles seria un bon lloc per fer-la, nosaltres també estem molt contents que hagi estat així.
Per mi representa molt, entre altres coses, perquè el meu pare va ser un comte partícip, per tant em sento com una mica part d'aquest diari. No?
I l'avui tenia un component d'una litúrgia pràcticament religiosa, eh? El renaixement de la llengua i el renaixement del país.
Que rememorem aquests 50 anys i ens conjurem entre tots a poder assolir la normalitat que aquest país mereix absolutament.
El partit s'ha acabat, el Bayern s'ha classificat i el Madrid no guanyarà la Lliga Campions, no passarà ni a les semifinals.
Déu-n'hi-do, quin partit, quina bogeria, quantes emocions.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
La carpa del Port Vell de Barcelona es transforma en una presó governada per la intel·ligència artificial en l'espectacle Prisión IA. La companyia El Circo de los Horrores hi ha muntat un espectacle de circ extrem que es podrà veure fins al 26 d'abril. De què es tracta, Marc Ruiz?
Els espectadors entren en una presó dominada per una intel·ligència artificial que és capaç de manipular els records i les emocions dels interns. Allà coneixeran la protagonista, interpretada per l'actriu Sara Silva, que desafiarà la IA i intentarà recuperar el control de la seva vida. Silva explica que l'argument no és tan lluny de la realitat.
Lo que queremos un poco hacer reflexionar es hasta dónde dejamos nosotros mismos que la IA, o como nosotros llamamos madre IA, entre en nuestras casas, ¿no? Ahí está en nuestra mano, que estamos dejando de mirarnos, de tocarnos, de sentirnos, y al final terminamos mirándonos a través de una pantalla y es tristísimo, ¿no?
I de fet, la idea neix arran d'una conversa amb ChatGPT.
Mi padre es mi director al mismo tiempo, Suso, y yo le presenté a ChatGPT, él es una persona mucho más analógica, yo soy más digital, y de ahí nace un poco la idea, ¿no? Yo le dije, Suso, mira, esto es ChatGPT, empezó a hablar con ella, ¿no?, entre comillas, y discutieron, terminando una discusión en la cual le vino a decir ChatGPT que no había mejor persona, imagínate, de la cual hablar que de ella, y de ahí nace Prisión IA.
L'espectacle Prisión IA, dirigit per Suso Silva, que és Premi Nacional de Circ, posa 40 persones sobre la pista en un espectacle que barreja circ, teatre, dansa, humor i música. Hi haurà motoristes que faran equilibris dins d'una bola metàl·lica, baralles amb ganivets i destrals, equilibris i contorsionisme.
El col·lectiu de crítics podria perdre definitivament la gestió del cinema Truffaut de Girona després de més de 25 anys. Aquesta és la notícia que avui inspira la mirada de la Judit Colell, directora de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit.
El cinema no és només entreteniment. El cinema és cultura, identitat i memòria col·lectiva. I en aquest sentit, espais com el cinema Truffaut de Girona, del qual aquests dies se n'ha parlat molt, són absolutament imprescindibles. Durant més de 25 anys, el Truffaut ha fet una feina constant, rigorosa i valenta, programar cinema d'autor, apostar per pel·lícules que sovint no tenen cabuda en els circuits comercials, donar veu als nous creadors i donar espai al cinema català i especialment al cinema en català. Aquesta trajectòria no és casualitat, és el resultat d'un compromís ferm amb la cultura i amb el públic que omplia les seves sales. Gràcies al Trifó, generacions d'espectadors han pogut descobrir altres maneres de fer i entendre el cinema. Ha estat un espai de formació, de debat i de creixement cultural. Un lloc on el cinema no només es consumeix, sinó que es viu, es comparteix i es reflexiona. A més, ha estat clau per donar visibilitat a la nostra cinematografia. En un context on el mercat tendeix a uniformitzar l'oferta, el Trifó ha resistit, mantenint viva una programació diversa i de qualitat. Ha fet possible que creadors i creadores del nostre país tinguem una finestra on mostrar la nostra obra i que el públic pugui accedir-hi en la seva llengua. Per això, és fonamental entendre que els equipaments com aquest no poden dependre únicament de criteris econòmics. Privatitzar-los o sotmetre'ls a la lògica del benefici posa en risc tot allò que s'ha construït durant dècades. La cultura no és un luxe, és un bé comú i necessita espais protegits per poder créixer i arribar a tothom. El Trifó no és només un cinema, és un projecte cultural consolidat, un referent i un símbol del que es pot aconseguir amb una aposta sostinguda per la qualitat i la identitat pròpia. Defensar-lo és defensar 25 anys de feina ben feta. És defensar el cinema d'autor, el cinema català i el dret de tots nosaltres a accedir a una cultura diversa, crítica i viva. Perquè si perdem espais com aquest, no només perdem pantalles, perdem veus, perdem mirades i perdem una part essencial del que som.
Ara al Catalunya Nit ens n'anem molt lluny, perquè així com sentiu, així és com bufa el vent, aquesta hora a Ilulissat. És el poble de Groenlàndia on s'ha quedat encallada l'expedició del Sassic, a la qual acompanya la Montse Poblet. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ja sabeu com podreu continuar?
Si demà marxem. Si tot va bé al vespre, ja podrem connectar des de Canac, un dels pobles més septentrionals del món.
Ja que ets en aquest poble, Ilulissat, explica'ns què vol dir el nom d'aquest poble inuit.
Vol dir iceberg, i és per això que és conegut aquest poble. Just aquí al davant n'hi ha desenes, potser centenars, dibuixant un paisatge espectacular de gel entre blanc i blau turquesa que floten en el fiord d'Ilulissat. S'han desprès de la glacera que fa 100 anys arribava fins aquí i que ara està molt més enrere, uns 35 quilòmetres. Jo hi he arribat guiada pel biòleg del CREAF, el Sergi Pla, que m'ha anat explicant com l'escalfament global l'està modificant.
Aquesta glacera, des del 1850, s'ha tirat enrere 35 quilòmetres de longitud, però això representa un volum de glaç immens i continua anant-se. Vull dir, aquest efecte de pèrdua de glaç avui en dia s'està accelerant. Un indicador del canvi climàtic, no?
Estem parlant de la glacera que aboca més aigua del degel a l'oceà, aproximadament el 10% de tota la produïda pel casquet de gel de Groenlàndia, i el que li està passant contribueix, com és lògic, a la pujada del nivell del mar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
13, 22, 32, 46, 47. Sols 6 i 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
Sí, és veritat. Sí.
Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen el seu ordinador i et tornes boig,
Al revés.
Hi ha gent que per anar avall van amunt,
Sí, sí, sí. Jo vaig acabar girant la pantalla.
És que... Hòstia.
On va al revés? Vaig fer així i ara va bé.
Però a la gent no els hi funciona el cervell malament, hi ha gent molt estranya.
Ui, aquest món molt...
Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
Sí. Exacte.
Hi ha gent que va amunt per anar avall.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I aquí la veu. Galet,
Catalunya nit.
I qui pren lluna cullerada.
Les notícies.
Nova, plena, creixent i minvant, és bona com a sedant.
Sota la llum de la lluna.
La lluna fa companyia.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
No hi ha estimulant com la lluna. I es pren amb mida.
Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de 12 de la nit aquí al Catalunya Nit. En els pròxims minuts parlarem d'un llibre que es diu Genocidios, una lectura forense, i que arriba en un moment en el qual tornem a parlar de crims de guerra a causa del conflicte de l'Orient Mitjà, i en un moment en el que encara cueixen, a més, de manera molt, molt evident, els efectes de la guerra d'Israel contra Gaza, que un grup d'experts de les mateixes Nacions Unides, recordem-ho, van considerar un intent de genocidi. A la pràctica, però, hi ha alguna manera de certificar aquest tipus de crims? És una pregunta important, perquè recordem, a més, que en el cas d'Israel, a petició de Sud-àfrica, hi ha un procés obert al Tribunal Internacional de Justícia, a l'AIA. 18 països hi han volgut intervenir per presentar proves del genocidi, entre ells Espanya, hi ha també el Brasil, Mèxic, Colòmbia o els Països Baixos. Per cert, els Estats Units i Hongria, si més no, l'Hongria d'Orban, veurem si hi ha un canvi ara de posicionament pel fet que ha perdut les eleccions. Si volen, aquests dos països, en tot cas, s'havien posicionat per intervenir a favor de l'estat hebreu en aquesta causa oberta. Bé, l'antropòloga forense Júlia Nueno Guitart proposa en aquest llibre, Genocidios, una lectura forense, una aproximació, diríem que és poc habitual, perquè ens proposa tot d'eines per entendre aquests crims des de la mirada dels ossos, de les fosses comunes, de la prova científica que queda quan el relat polític encara està, de fet, en suspensió, diríem, no, o en disputa. Podem saludar-la a aquesta hora via telefònica. Júlia Nueno, bona nit.
Hola, Agnès, bona nit.
És un llibre en el qual hi ha moltes veus, t'envoltes de moltes veus, també per redefinir el que entenem per genocidi, no? I a la llum dels processos colonials, ara en parlarem, i també amb la intenció d'expandir, dieu, el dret internacional a partir del cas de Gaza. Ara de seguida hi anirem, al cas de Gaza, perquè és extraordinària la documentació que reculls en aquest llibre, però abans deixa'm fer-te una pregunta preliminar. Què aporta exactament la mirada forense a l'estudi dels genocidis?
La proposta que fem des de l'arquitectura forense és una metodologia que combina el coneixement de l'arquitectura i de la tecnologia per investigar la violència comesa per estats. Concretament, en el cas de Gaza, des d'octubre de 2023, hem recollit imatges i vídeos a xarxes socials, hem treballat amb testimonis, amb imatges satèl·lit, per analitzar l'avenç de les forces per terra i la destrucció de les condicions que sostenen la vida, com per exemple la destrucció de la infraestructura mèdica, de l'agricultura o els atacs de l'ajuda humanitària.
Agafo aquest fil i salto directament al capítol 4 del llibre, Cartografia del genocidi, una investigació amb diversos autors, en el qual es creuen mapes presos per satèl·lit, i en els quals s'agafa la mida de la devastació de zones urbanes i agrícoles. Però hi ha una dada molt significativa, me'n vaig a la pàgina 72, diu: l'estudi revela que les hores dels bombardejos van coincidir en moments d'alta densitat civil. Les zones residencials van ser atacades de nit i els comerços en horari d'activitat. Els atacs al sud de Badi Gaza van augmentar després de l'ordre d'evacuació del nord, justament. Clar, aquesta és una informació molt valuosa en processos com aquest que dèiem, no?, i que està oberta a l'acord penal internacional.
Exacte, així és. Des de principis d'octubre del 2023 vam documentar la campanya de bombardeig dels primers 20 dies a Gaza. Aquests són els primers 20 dies abans de que comencés la invasió per terra. Per poder documentar exactament la distribució en l'espai i el temps dels bombardejos, vam recollir milers de vídeos, imatges de xarxes socials, vam, utilitzant les seves referències arquitectòniques, vam localitzar exactament on el territori s'havien pres aquestes imatges i vam verificar-les analitzant imatges satèl·lit per corroborar que l'edifici es veia destruït. D'aquesta manera, tal com expliques, hem pogut veure que hi ha una intenció darrere la manera en què s'està bombardejant Gaza, que sempre acaba sent el moment de bombardeig, el moment que correspon amb més presència civil, el qual indica una voluntat per destruir la integritat física del poble palestí. Aquestes proves, juntament amb altres que es recullen al llibre, les hem presentat als advocats de Sud-àfrica que han portat a Israel a la Cort Internacional de Justícia en el cas de genocidi.
Per tant, creus que podran ser considerades com a prova en aquest judici?
Exacte, esperem que puguin ser considerades un part del material probatori que s'ha presentat en el cas.
7 de juliol del 2023, noves imatges per satèl·lit. Les anàlisis revelen que el 70% de les terres agrícoles a Gaza han estat destruïdes, mentre que l'estudi de UNOSAT, dieu, ara ens expliques potser què és aquesta entitat, indica una pèrdua del 63% de les estructures. La lectura conjunta de tots dos mapes evidencia la magnitud d'una devastació que ha transformat el territori de manera irreversible. El que no veuen els nostres oients, perquè això és ràdio i no és tele, és el que jo els hi puc descriure ara, i és una franja de Gaza en què aquests atacs i aquesta destrucció es marquen negre i en el qual aquest negre ocupa pràcticament tota la franja. Pràcticament tota la franja.
Així és. Utilitzant anàlisis de radar, podem verificar la pèrdua de vegetació a la franja de Gaza, que, com tal indicaves, el 7 de juliol del 2024 ja era el 70% de la vegetació destruïda. No només parlem d'aquesta destrucció agrícola, sinó també parlem d'una destrucció urbana. El servei de satèl·lit de la ONU, també utilitzant anàlisis i superposició de diferents imatges satèl·lit, verifica el número d'estructures que han estat destruïdes, sigui per bombardeig o per demolició o atac directe de les forces per terra. El que ens porta aquest anàlisi d'entendre és que la destrucció de la franja de Gaza és gairebé total.
Tornant a la idea de genocidi i, per tant, a la destrucció de tota una comunitat, hi ha un altre mapa, diríem, que crida l'atenció i que voldria que m'expliquessis si també es pot ser aprofitada com a prova en aquest judici. 1 de novembre del 23, dels 25 hospitals i clíniques del nord de Gaza, 7 es troben ja fora de servei. Això l'1 de novembre. El dia 12, el número d'hospitals fora de servei augmenta a 16. A 16. Del 12 de novembre passem al 18 de desembre. El patró repeteix. 3 hospitals més queden fora de servei. Els atacs sistematitzats a instal·lacions sanitàries poden ser una prova de la voluntat d'un estat i d'un exèrcit de voler acabar amb una població?
Justament, genocidi es defineix no només com la destrucció física d'un poble, sinó també com la destrucció parcial o total d'aquelles condicions que permeten sostenir la seva vida. La infraestructura mèdica és una condició essencial per sostenir la vida de qualsevol comunitat. El que hem observat en aquesta cartografia és la manera que en els moments en què avança la invasió per terra queden fora de servei els hospitals de Gaza. Primer ho veiem entre novembre i desembre de 2023 en el nord, però després veiem que aquest mateix patró es repeteix a Han Yunis en el centre al febrer del 2024 i finalment a Rafa al sur al maig del 2025, al maig del 2024, quan avança les forces per terra, la invasió per terra, queden fora de servei aquests hospitals. El que ens permet entendre és que hi ha una voluntat, un disseny premeditat per destruir aquestes condicions de vida a la Franja de Gaza.
Què és la fàbrica d'objectius, aquest capítol que et reserves, el número 8, i que parles dels forns, per exemple, no? I les cues que hi havia i que es podien veure a través dels vídeos que gravava un jove gazià, i que la gent s'apropava, no?, als forns? Explica'ns-ho.
Des de principis del 2024 s'ha sabut que Israel utilitza un software d'intel·ligència artificial per determinar objectius militars. Aquest software, de manera en què funciona, és assignant una puntuació a la població de Gaza entre 1 i 100 de quan probable és que formin part de la resistència armada. Quelcom que és molt interessant en aquesta definició de la estadística de la culpabilitat és que no existeix un valor zero. Per tant, no existeix la possibilitat de que hi hagi una població, una persona innocent. Hi ha per entrada tota la població que queda criminalitzada en aquest sistema. El que hem pogut observar és que en el mes d'octubre i novembre un gran nombre de panaderies van ser destruïdes a Gaza. Semblen que aquests són atacs dirigits perquè els edificis al voltant en aquell moment encara no havien sigut atacats, tot i que, com hem mostrat més endavant, tot se l'ha destruït. Les panaderies són centres logístics i vitals en el principi d'aquesta guerra, on no només es distribueix ajuda humanitària, sinó que són nodes de comunicació per a una població que està sota vigilància i sota setge. Si pensem potser en una persona que podria tenir una puntuació dins d'aquest sistema de puntuació per selecció d'objectius elevada, que es troba al costat d'una persona en una cua a la panaderia que no té una puntuació elevada, aquest contacte entre persones, entre la proximitat dels seus telèfons, podria ser una de les maneres en què Israel otorga una puntuació elevada a una altra persona de la població i la designa com objectiu militar.
Per tant, és una aplicació de la tecnologia, si m'ho permets, més puntera, sense cap tipus de discrecionalitat, al final.
D'alguna manera, la manera en què Israel entén la fàbrica d'objectius és un software que per primera vegada a la història, com admeten els seus generals, o d'alguna manera més que admeten, se'n fan ressò, és que per primera vegada poden generar objectius militars més ràpid del que poden bombardejar-los. El que diu l'exèrcit és que fins al 2014 o el 2021 tardaven potser tot un any en generar 50 objectius militars i ara els poden generar a una gran velocitat. Poden generar-ne 100 en un sol dia. El que veiem, per tant, és una acceleració del ritme d'una guerra i on molts cops es bombardeja sota la selecció d'aquests objectius d'una forma gairebé indiscriminada.
El que veiem en el llibre, perquè feu altres reculls de proves, com per exemple del cas de Namíbia, i al final que és un exemple que posa molt de manifest que hi ha pràctiques, idees genocides que són molt antigues, que s'exploren molt, no?, durant l'època colonial i que viuen una acceleració ara, en els nostres dies, a causa de la tecnologia.
Així és, el colonialisme, sobretot, per exemple, el colonialisme d'assentaments, com el que es veu al territori de Palestí i els territoris ocupats de Palestina, funciona amb el desplaçament de la població, la despossessió de les seves terres i moltes vegades amb un procés molt llarg que s'inicia amb aquesta despossessió i que culmina amb aquest moment genocida. Quan parlem de l'exemple de Namíbia, recollim un exemple de principis del segle XX, on el govern colonial d'Alemanya va genocidar els pobles indígenes Nama i Ovejerero. Moltes de les tàctiques i patrons que veiem en aquell genocidi són similars al genocidi que veiem avui a Gaza. El desplaçament de la població cap a les zones més àrides, la despossessió de les seves terres, destrucció de les infraestructures bàsiques.
En el cas de la recerca en aquest tipus de situacions, de guerres i d'atacs indiscriminats com els que estem explicant, també parleu de fosses comunes. Què revelen aquestes fosses que sovint els documents oficials no expliquen?
En el llibre de Genocidi és una lectura forense no recollim Aquests casos de fosses comunes encara a Gaza, és molt difícil encara saber exactament on estan situades. Hem pogut verificar-ne algunes per imatges satèl·lit i per els testimonis de la població que encara es troba a Gaza. De moment sabem que hi ha, segons el Ministeri de Sanitat a Gaza, hi ha més de 10.000 persones que es troben sota les runes dels edificis que han sigut bombardejats o destruïts. Per tant, el que parlem en el cas de Gaza ni tan sols són de fosses comunes com les entenem en el passat. Són fosses on les persones no han quedat enterrades sota la runa.
I abandonades. Bé, doncs és molt interessant el que porta aquest llibre, Genocidio, és una lectura forense de la Júlia Nueno Guitart, que per cert ens està atenent des de Londres en la distància, perquè vivim un moment de molts conflictes armats i que tornen a situar la violència massiva al centre del debat. Parlem a vegades de genocidi, entenem el significat de la paraula genocidi, però desconeixem l'abast de les accions que el defineixen, no? O com qui pretén perpetrar-lo, doncs es serveix d'una sèrie de tècniques, algunes doncs ja molt documentades i molt antigues i accelerades gràcies o aprofitant, diríem, la tecnologia puntera del segle XXI. Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aclarir-nos aquest tipus d'escenaris. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa per la publicitat i la tornada anem a parlar d'un altre conflicte, en aquest cas europeu.
Passarem per Kiev. Ens espera el Cristian Segura, de seguida.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Catalunya Ràdio és l'emissora que més creix. Som a tocar dels 700.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Continuem pujant i escurçant distàncies.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Oferint l'oferta esportiva preferida dels oients.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents.
Vull molt agraïts per la confiança.
I uns informatius que continuen sent la referència del país.
Per tant, moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
A més, tornem a liderar l'audiència en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio.
La ràdio que més creix.
La ràdio nacional de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Ja sabeu que ens agrada enlairar-nos i anar a parar a indrets, a països on hi passen coses interessants i de vegades molt dures, i és un d'aquells dimecres que aterrarem a Kiev, a Ucraïna. Cristian Segura, bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, m'agradaria preguntar-te per una cosa que va passar, que va ser breu, fugissera, però d'alguna manera important. No és la primera vegada que passa, però important. Una treva a Ucraïna, encara que sigui només de 32 hores, aquesta de la Pasqua. Com va anar?
Efectivament, no és el primer any que que la fan, com en aquest cas va ser iniciativa de les, tant de Putin com de Zelensky. Bé, la qüestió és que en el front i en les regions, diríem, properes als combats, tot va continuar com si res. O sigui, va continuar havent-hi combats, morts, militars i civils, que vaig veure imatges d'una ambulància, per exemple, atacada per un dron rus. Els ucraïnesos consideren que els russos van trencar l'alto el foc de forma sistemàtica. Els russos diuen el mateix, és a dir, jo interpreto que aquest alto el foc de Pasqua no va ser aplicat a el que diríem la línia de front. En canvi, sí que per a bombardejos de llarga distància, tots dos països el van respectar. No va haver-hi bombardejos de llarga distància, centenars de quilòmetres allunyats del front, ni ucraïnesos a Rússia, ni Rússia a Ucraïna.
Per tant, és un repòs ni que sigui curt, però en algunes ciutats, com per exemple la capital, que no sé com es nota que s'acaba una treva així. És a dir, no sé si quan passen les 32 hores comencen a bombardejar de nou o és estar preparats i a veure què passa a partir d'ara.
Doncs mira, Manel, et diria que ara és... des d'aquest abril... març-abril, diria que és una de les èpoques més tranquil·les que s'estan vivint a Kiev. Jo ara és que no recordo la darrera vegada que he sentit explosions a Kiev, fa moltes setmanes, al centre, a la regió. Encara hi ha atacs puntuals, sobretot amb objectius teòricament estratègics, militars o energètics, però el sistema energètic a Ucraïna ara funciona gairebé sense problemes i ara s'ha reduït molt considerablement el nivell de bombardejos russos de llarga distància. El per què, no ho sé. Sí que s'estan produint més, que això ho vaig escriure fa poc, bombardejos de dia, que això era una cosa més de la primera fase de la guerra. Però la intensitat és menor, sens dubte és menor. Doncs, és a dir, que de la treva, mini-treva de Pasqua, no hi ha hagut gaire diferència, per la meva experiència, respecte a el que era abans i després de la treva aquesta.
Doncs en la gravetat, com a mínim, és una mini bona notícia. Després no sé si es considera també bona notícia a Ucraïna, imagino que sí, el que ha passat aquests dies a Hongria, que és que Viktor Orbán, 16 anys de poder i amic del Kremlin, oberta i soterradament, doncs ha perdut el poder. No sé si aquí s'ha rebut amb eufòria, això.
Home, com et pots imaginar, eufòria... No ho sé, però molta alegria sí, és a dir, clar, la gent no surt al carrer a celebrar-ho, però bàsicament els ha tocat la loteria. Vull dir, el seu principal problema a la Unió Europea per rebre ajuts, per tirar endavant la integració d'Ucraïna a la Unió Europea, t'haig de dir que també molts països s'amagaven darrere d'Hongria, el tema de la incorporació, però això és un altre... són figues d'un altre paner. Per Ucraïna és una grandíssima notícia. A més, ara Eslovàquia es queda sola, és a dir, i Eslovàquia no té el pes d'Hongria. Eslovàquia necessita molt encara fons de cohesió de Brussel·les. Recordem que Eslovàquia és ara el principal aliat de Rússia a la Unió Europea. Sí. Un cop ara hi ha aquest canvi de poder a Hongria.
Doncs una altra mini bona notícia, o no tan mini, perquè són 90.000 milions d'euros, per exemple, que estan encallats. Que
sí, tenia encallats. Mini no és.
Mini no és, no. Ja mentre ho deia ja ho pensava. Després també, no sé fins a quin punt arriben bones i dolentes notícies a l'hora amb tot el que està passant a la guerra a l'Iran, que fa que ens oblidem una mica d'Ucraïna, però a la vegada a Ucraïna veiem que Zelensky, com a mínim, intenta tenir un paper rellevant a nivell internacional, malgrat que li està costant.
Sí, home, ell, la veritat és que amb això l'home no defalleix i ell mira, sigui com sigui, que Ucraïna estigui allà on estan passant coses perquè no s'oblidin d'Ucraïna. I ha aconseguit, o sigui, Zelensky ha aconseguit que Ucraïna sigui un actor global.
Sí.
És increïble, perquè realment, malgrat tenir en contra d'això als Estats Units, Donald Trump, que el menysprea, aquest senyor ha acordat ara amb quatre països de la península aràbiga acords per protegir aquests països dels drons iranians a canvi de petroli. És a dir, ja és un actor de seguretat en una de les zones més decisives del món a nivell geopolític. Però és que, a més, des que va esclatar la guerra, s'ha multiplicat la presència ucraïnesa a Àfrica per fer front a governs o aliats de Rússia a Àfrica. És a dir, ha aconseguit convertir... Ha fet de la necessitat, ha fet virtut, i en el cas de la guerra a Iran és un exemple claríssim. Ara, la situació és molt delicada per Ucraïna, per avui mateix Zelensky deia que la situació de subministrament de missils antiaeris Patriot no podia ser pitjor.
Clar.
Els Patriot de producció dels Estats Units, clar, estan tots destinats a l'Orient Mitjà, siguin per bases dels Estats Units o dels seus aliats. Això, Rússia en aquests moments, per la raó que sigui, no ho està utilitzant. El seu arsenal és molt contundent, no ho està utilitzant. El que et deia, amb atacs de llarga distància, s'estan ara limitant. Això afecta molt el tema dels antiaeris moltíssim.
Clar.
I, òbviament, que qualsevol moviment per assolir un acord per acabar la guerra en aquests moments ha estat postergat, ha estat posposat.
Clar. Tenim el problema, per tant, per part de Zelensky i d'Ucraïna, d'aquests sistemes de defensa antiaèria, i un altre problema que també s'està agreujant és el reclutament d'homes que vagin a lluitar. Hi ha molt cansament, poca rotació, etc. I aquí entren en joc aquestes patrulles de reclutament. Sí. Què ens pot, com funciona? Què ens pots explicar?
Mira, és dels temes més delicats a Ucraïna. Bàsicament són militars que, acompanyats per la policia, aturen a homes a la via pública o als seus domicilis per instar-los a que s'incorporin a files. El govern creu que hi ha uns 2 milions d'homes que s'estan amagant de la incorporació a files i més de 200.000 que han desertat de l'exèrcit. Jo tinc un amic que fa tres setmanes va ser aturat per una patrulla de reclutament.
I el van acabar enviant a lluitar? O...
No, t'explico el funcionament. És exactament com ara t'explico. Aquest amic, no diré el nom, l'aturen a una ciutat i li diuen, a veure... tu ara vens al Cotalillo de l'oficina de reclutament i passes les proves mèdiques, que són express, i en un o dos dies t'envien a la brigada que es considerin, si tu no hi vas voluntàriament. Perquè el cas d'aquest noi, la història és molt interessant, en el cas d'aquest noi, a més, aquest noi viatjava amb un document mèdic que ell havia comprat a l'oficina militar. A Ucraïna la corrupció és sistèmica. O sigui, aquest noi viatjava amb un document legal mèdic d'una oficina militar que li eximia del servei militar per no sé quina malaltia. Doncs els de la patrulla de reclutament el van registrar al quartelillo de l'oficina de reclutament com que s'havia presentat voluntàriament. O sigui, les dues bandes ja cometien una infracció. I aquest noi va ser enviat al centre d'entrenament de la brigada i ell, amb un grup més de persones, una nit... Doncs, clar, això són barracons enmig del bosc que van fugir i ara estan amagats.
Ostres.
I això és molt habitual, eh? Conec dos persones més que han fugit dels centres de reclutament d'aquesta manera. Malgrat això, el govern assegura que s'estan complint els números que es marquen mensuals de reclutament, que són 30.000 persones per un exèrcit d'1 milió aproximadament, per cobrir les baixes, necessita l'exèrcit ucraïnès, per això, 30.000 persones al mes noves. I et posaré un exemple.
Sí.
No sé si l'explicaré ràpid, de que també a vegades hi ha gent que voluntàriament de veritat hi va. El meu millor amic a Ucraïna és periodista. Des de l'abril del... però l'any passat, ell va fugir d'una patrulla de reclutament i llavors ja el van posar a la llista negra, una llista que estàs en busca de captura, diríem en castellà. I he viscut un any mig amagat, ja estava fart d'estar amagat, i la setmana passada es va presentar voluntàriament a una brigada molt bona i l'han acceptat, i això el permetrà poder combatre amb una brigada molt bona, perquè hi ha brigades que no són bones, això. Si vas voluntàriament, a més ell m'ha dit que el tracte és molt millor. I ens vam poder veure'ns a Kiev, que és l'única cosa interessant que he fet aquesta setmana, perquè, com podeu sentir, tinc una galipàndria de cavall.
Sí, aquí estem molt fent de veu, però se t'entén molt bé i és molt emocionant això que expliques.
Feia molt de temps que no el veia, i el vaig poder veure el dia abans que s'incorporés a files, i el fet de poder anar voluntàriament i no reclutat a la força per aquestes patrulles et permet firmar un contracte per temps, que això és el que demana, que seria clau, però no és així per la majoria, un contracte de temps, és a dir, que ell firma que s'estaran a l'exèrcit, no sé si ha firmat 3 o 5 anys, depèn de la brigada i de les condicions, però ben sap que d'aquí 5 anys ja no estarà a l'exèrcit.
Clar, suposo que aquestes brigades, clar, perquè això a Donetsk, que és la banda ocupada, per entendre'ns, me'n recordo veure-les també funcionant, i com hi ha tot un sistema, hi havia tot un sistema, de fet encara hi és, dels joves s'avisen entre ells, cuidado, compte, que hi ha una patrulla a tal lloc. No sé si aquí a Ucraïna passa el mateix, i si fins i tot hi ha estratègies per escapar-se'n.
I tant, jo vaig fer una patrulla, jo vaig fer un recorregut amb una patrulla de reclutament l'any 24, quan va entrar la nova llei de reclutament a la província de Sumy, perquè el reclutament, la mobilització a l'exèrcit a Ucraïna ha anat com a qualsevol país del món. Primer comença per les zones rurals, amb la gent menys formada o més necessitada, i acaba l'últim a les grans ciutats, que és on pot haver més malestar popular. A Ucraïna hi ha, a Kiev, hi ha patrulles a cada carrella, però l'any 24 era a zones rurals, i vaig anar amb una patrulla a Sumy, i era molt bo, perquè el capità de la patrulla m'ensenyava, mira, anem a aquest poble, ara pararem, i quan parem, ja veuràs que no hi ha ningú a la plaça. Llavors m'ensenyava els telegrams, que ells hi són, telegrams de la gent de la regió, que diuen, la patrulla va cap a tal poble, amagueu-vos, era així.
Clar. Veus, jo per fer el reportatge estava en un d'aquests grups. Jo encara hi sóc i encara rebo, compte, no aneu cap aquí, no aneu cap allà, que hi ha patrulles, sí, sí.
Exactament el mateix.
Clar. Cristian Segura, corresponsal a Kiev per al diari El País, col·laborador del Catalunya Nit, amb un fil de veu també et fas escoltar. Molt interessant. Moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
A minuts ja, i serà mitjanit. Hem de treure el cap a la rotativa de referència. Imprinsa, a aquesta hora, Lídia Téllez, bona nit. Esteu amb les portades?
Hola, bona nit, Agnès. Sí, avui les tenim les dues.
Molt bé, doncs vinga, endavant.
Doncs mira, Lara, l'Iran vol bloquejar el Mar Roig si els Estats Units no marxen d'Hormuz. Per altra banda, el nou ministre d'Economia no cedeix i diu que Catalunya no recaptarà l'IRPF. Interminables cues per obtenir els papers per regularitzar-se. Avui entra en vigor el decret sobre la immigració. Per una altra banda, tenim Brussel·les planteja un dia de teletreball obligatori. La mesura vol contribuir a l'estalvi energètic. I atacs al sud del Líban dia i nit, mentre els esforços diplomàtics no donen resultats a Washington. I la foto de portada es veu un nen a primer pla mirant a càmera i darrere les destrosses dels edificis. Després, amb el periòdico, tenim Gobierno y Generalitat crearán un órgano para aeropuertos. El Ejecutivo pone sobre la mesa un acuerdo para la toma de decisiones de forma bilateral que sigue el modelo vasco, tras advertir que no se puede trocear a AENA. El plan de... No, aquí está. Los bomberos revisan su formación en rescates acuáticos y hablan de las danas y las riadas. Los plazos para salvar Almaraz, la central nuclear, anticipan otro choque con las eléctricas. Después, el bebé maltratado sale de la Val d'Hebron con su familia de acogida. También hablan de Teherán amenaza con cerrar el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo de Hormuz. Y Trump asume el riesgo de perder el voto católico por atacar al Papa. La noticia de la foto de portada es Domenico crece en la 080. El diseñador alicantino Domenico cierra la segunda jornada y la foto es el desfile de les seves models amb els seus vestits.
Esclar. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, portades ben farcides. Gràcies, Lídia.
Bona nit.
I alguna més tenim aquí, Marc Güell.
Doncs mira, hi afegim la Vanguardia, que obre dient que la Unió Europea llança el seu sistema de control d'accés dels menors a les xarxes. La foto, però, és per al Líban, en risc de guerra civil, titulen, i també destaquen que Brussel·les planteja un dia de teletreball per la crisi de l'Iran. I també en aquesta portada, un resultat d'aquesta nit, el Bayern fa fora el Madrid de la Champions. El País entrevisten el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, i destaquen aquestes paraules: Trump no té dret a aixecar-se i amenaçar un país. També titulen que el PSOE i el PP porten la regularització d'immigrants al centre de la seva batalla política i ens destaquen que Peter Magyar, el guanyador de les eleccions a Hongria, tancarà temporalment els informatius dels mitjans públics. I acabem amb el Punt Avui, que avui foto a tota portada de l'acte que han fet aquest vespre per celebrar els seus 50 anys amb un gràcies ben gran.
Molt bé. No sé si surt per allà petitoneta la Montse Pujol.
No l'hem vist de moment, però hi podria ser.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
9 minuts i la mitjanit.
L'última paraula del dia la tindrà una dona que té interioritzat des de ben petita que cal cuidar les persones. Si algú queia al seu costat, no s'espantava, de seguida anava a veure que estigués bé. Aquesta sensibilitat la porta a l'ADN perquè el seu pare és cirurgià i li ha fet estimar la medicina i les persones. Ara, ella no porta bata blanca ni porta penjat tot el dia el fonendoscopi. Cuida els pacients a 10.000 metres d'altitud, entre núvols, és metgessa aèria i té només 28 anys. Ella es diu Alexia Hartmann, metgessa aèria, com dèiem. Bona nit, Alexia.
Hola, bona nit.
Pregunta obligada. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Sí, moltes. Bueno, hi ha moltes coses que m'han paregut molt interessants. Això que heu parlat de l'aplicació pels menors... Sí. També la clínica de Botox falsa. Sí. Això m'ha impactat molt, que jo crec que sempre hi ha coses noves d'aquestes que s'escolten on de cop has estat fent un tractament o alguna cosa i el metge no era metge o la clínica no era una clínica real. Sí, això m'ha impactat, sí.
Fa quant de temps que fas de metge en vols?
Pues ara farà 3 anys.
I com hi arribes, a la medicina aèria?
Pues realment, jo no la coneixia, o sigui, això no és una cosa que jo, quan era estudiant, pensava al meu cap, buah, jo vull ser metge aeri. No, però és veritat que tampoc volia ser la metgessa convencional que jo estava aprenent en aquell moment, i quan vaig acabar la carrera ja em vaig començar amb el meu propi camí de fer un poc una medicina prehospitalària, o sigui, tot el que és muntanya, expedició, entorns hostils, i en aquestes formacions vaig fer una que es diu ELEMS, que és d'helicòpter, i ahir vaig conèixer un pilot que em va dir que ell treballava com pilot de repatriacions. I així va ser com vaig conèixer l'empresa i des d'ahir fins ara, ahir estic.
Quin tipus de repatriacions has fet i en quins països, a quins llocs has anat a parar?
Pues nosaltres fem internacional per tot el món. Això vull dir que no... L'empresa és espanyola, però nosaltres repatriem un pacient que pot estar, per exemple, a Tailàndia i ell és de Canadà, pues faríem la repatriació de Tailàndia a Canadà i després retornaríem fins a l'Espanya. I jo he fet, literalment, jo crec que tot el món, i a voltes una missió fem la volta al món completa.
I com hem d'imaginar el vol? És a dir, la persona que ajudeu o que traslladeu, Se li ha de fer alguna cosa durant el vol? Se l'ha d'atendre d'alguna manera?
Depèn molt del pacient, però hi ha un criteri fonamental per al nostre treball, que és l'estabilitat. Nosaltres normalment repatriem sempre pacients que han d'estar estables, però bàsicament perquè si no ho estan, la possibilitat de tenir un incident molt greu a un vol de 8 hores és molt elevat, i per això sempre portem pacients estables. Però normalment jo diria que el que més fem és anar estabilitzant. Si veiem que s'està inestabilitzant per alguna raó, nosaltres vam manejar amb els fàrmacs i sí, està tot el temps atents i anem modificant petites coses per continuar amb aquesta estabilitat que treia el pacient.
Les condicions del cos canvien pel fet de...
Sí. Sí, totalment. Canvien per una persona normal, és a dir, nosaltres a terra tenim una pressió, però a l'altitud aquesta pressió canvia. Quan més alts, menys pressió hi ha. Aquest dèficit de pressió al nostre entorn fa que hi hagi canvis al nostre cos. Però clar, una persona que està salut, que té bona salut, pues ho pot notar una mica, potser pues, tens més set perquè ja és molt sec l'ambient, o et pot fer una mica de mal el cap quan viatges molt. Però clar, una persona que té una patologia, aquests canvis de pressió li impliquen una alteració molt gran que nosaltres ja hem... De fet, ho tenim que tenir en compte abans, perquè hi ha coses que hem de fer a la terra abans del portar-nos a l'avió, perquè aquestes complicacions o alteracions són fatals a voltes per pacient.
Sí, clarament. Que interessant, eh? Qui contracta un metge aeri? Una companyia privada?
Sí, en aquest cas es tracta d'una companyia privada. Clar, nosaltres treballem normalment per assegurances, és a dir, el pacient... Bueno, hi ha pacients que ho paguen privadament ells, però són repatriacions extremadament cares i normalment pues, els pacients tenen la seva assegurança i és aquesta assegurança la que crida a la meva empresa dient què és el que necessita. Pues, un metge, un infermer, serà en vol comercial, en avió ambulància, i nosaltres portem el que és el material i el personal.
Déu-n'hi-do. Doncs tot de coses que no ens podíem imaginar i que descobrim en aquesta conversa amb tu. Portes 3 anys en aquesta feina. Hi ha algun cas que recordis més que els altres?
Sí, he tingut casos que han estat una mica més crítics. Hi ha casos que bueno, vaig tenir una volta un pacient que teòricament jo vaig arribar i quan vaig ver el percal, teòricament nosaltres, com he dit abans, tenim com la potestat de dir que aquest pacient no està bé per volar, que es diu tenir el fit to fly, que és un document que hem de firmar. I aquest pacient clarament no estava fit to fly i jo no vaig firmar el fit to fly, vaig xerrar amb la meva empresa i tot, però l'assegurança ens va dir que allà on jo estava treballant aquell moment, que era Estats Units i Canadà, feien un tipus de missió que la llamaven missions de compassió. I això vull dir que, aunque el pacient estigui no estable i a punt de morir, que tu li dones una oportunitat de tornar a casa per morir amb la seva família o el seu hogar. I aquest pacient era un pacient que estava ja en fase terminal, que estava molt, molt, molt crític, i el havíem de repatriar fins a Londres, que eren 2 vols de 6-7 hores cadascun. I clar, jo vaig veure una mica el panorama i vaig xerrar amb la família i vaig demanar també tots els documents de, per exemple, si fa una aturada, pues que nosaltres en aquestes condicions no tenia molt de sentit fer la reanimació i ta-ta-ta, i teníem tots els documents de no reanimar el pacient en cas de que muriera.
Morís,
sí, morís. Sí, i res, al final ens el vam emportar. El primer vol va estar normal, o sigui, bé, més o menys, però el segon sí que va començar, o sigui, com a les 2 hores de vol sí que vam veure que estava començant cada vegada a descompensar-se més. Jo crec que ahir ja també tots sabíem el que podia passar, tots estàvem estaven tranquils d'alguna manera, perquè sabíem que era una situació molt difícil, que també això és molt important d'entendre, que som metges i no som dioses, no? Com que clar, tenim certes limitacions a les nostres actuacions. I no, el pacient va arribar a terra al límit, es va fer l'aturada cardiorrespiratòria a l'hospital quan vam arribar a l'UCI. A l'UCI ja sí que van començar amb el maneig, ja estava la família ja també, o sigui que les decisions eren molt més fàcils, molt més directes, perquè nosaltres estem sols i estem aïllats. O sigui, qualsevol cosa que passi no podem parlar amb la família. No podem preguntar, no podem fer res.
Clar, doncs, Alexia, se'ns està acabant el temps. Ara t'entregarem l'última paraula. Deixa'ns agrair als 91.000 oients que s'enlairen cada dia amb nosaltres, cada nit, més ben dit.
Amb el fit to fly, eh?
Exacte.
Exacte.
Demà tornarem a treballar fort per ser aquí amb totes les notícies. Re, has de dir un adéu, un bona nit, pràcticament. Molt breu. Gràcies.
Gràcies.